Doncs apa, aquí ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, igual que hem obert la setmana, i ho hem fet amb energia, com sempre. I si te'n falta una mica, engegues la ràdio, i si ho fas a la una, et surt la Nacional 240, i a més, mira, la meva veu, vale. Però si no, tu dius Mònica Carrasco, i et surt la Mònica amb aquest entusiasme, i ja està.
Què
Mònica.
Tal? Bon dia, Ricard. Bueno, t'anava a preguntar què has esmorzat avui, perquè dic, mare de Déu, estàs...
Llengua, em diuen llengua, a vegades, eh? Però clar, nosaltres ja ho tenim, això, ens hem de posar davant d'un micròfon i no podem quedar callats.
No, molta energia, m'agrada, sí. Això, mira, em sona que això ve perquè la setmana que ve veus vacances a
això
la
també,
vista
això també,
i estàs més content aquesta setmana.
No ens enganyem.
Ja en parlarem. Tot,
aviam, nosaltres gaudim a la nostra feina, com espero molta gent que ens escolti, però de tant en quan,
home,
fer una
descans.
Paradeta també va bé. Eh?
D'això ja en parlarem, perquè d'entrada tenim avui un tema entre mans molt interessant,
sí.
Dia Internacional del Poble Gitanos, commemora avui, 8 d'abril, i avui parlarem amb protagonistes que hi tenen molt a dir.
Sí, la veritat és que, mira, ara farem una pausa ràpida, però connectarem en primer terme amb la Paquita Domingo, que és de Lleida i és la vicepresidenta de l'àrea de la dona i la salut de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. I amb ella parlarem, doncs, bueno, que avui és el Dia Mundial i que com està la cosa.
I on s'ha de treballar, no?
Clar, i sobretot també el paper de la dona, com està canviant i com es converteix o si sempre ho ha sigut motor de la família. Veurem que, ja veurem, que jo crec que aquí ens trobarem alguna sorpresa.
Pinta bé aquesta conversa. Sí. Mira, fem una cosa. 30 segons i ens hi posem?
Vinga.
Va.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuéntame el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá que hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Te echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Doncs Mònica, mira, jo ara tinc a l'altre costat del fil telefònic a la Paquita Domingo, que és vicepresidenta de l'àrea de la dona i la salut de Fagí, que és la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. Paquita, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
Escolta, benvinguda. Gràcies per estar amb nosaltres. Ja sé que tens una agenda complicada. A més, avui doncs és el Dia Internacional del Poble Gitano i em consta que des de la setmana passada ja i avui doncs esteu... Bueno, avui concretament estàs a Barcelona, suposo.
Sí, avui anem cap a Barcelona.
Molt bé.
De fet, és un dia pues, bastant emotiu i complicat per nosaltres perquè tenim diversos actes que complir, però és un dia molt emocionant i un dia que pues, participa gairebé... Pues, tota la comunitat.
Paqui, escolta, mira, nosaltres avui volem parlar del tema, bueno, aprofitant que és el Dia Internacional, i per començar et volia preguntar i volia conèixer, escolta, què és ser gitano al segle XXI?
Bueno, ser gitano al dia XXI, al segle XXI, és un gitano que està pues, molt integrat, un gitano que té moltes ganes d'estudiar, de formar, de reciclar en l'aspecte del món laboral, perquè hi ha molta dificultat per al gitano a l'hora de trobar treball, merament perquè hi ha moltes barreres que t'impedeixen accedir a un treball, perquè per la falta de formació, perquè gairebé el 90% dels gitanos pues, es dediquem a la venda ambulant. Uh-huh. Aleshores, la venda ambulant per la davallada de ventes i per els impostos i per la crisi actual que hi és a dia a dia, pues, hi ha molts que han tingut pues, que desistir, que deixar el que és el mercat, perquè és que no funciona. Al no funcionar, l'única manera de reciclar pues, és accedir al que és a la formació. Llavors, pues, aprofitant aquesta circumstància de que s'estan formant per poder accedir a un treball allà al món laboral, pues, llavors és un gitano pues, que té moltes ganes d'integrar-se, de treballar i de tot el que passa que sempre ens trobem a les estereotips i ens trobem a la discriminació de que el que és el ser gitano hi ha uns estereotips que marquen unes barreres i impedeix arribar a accedir a un treball.
Clar.
I això és el que ens trobem dia a dia.
Paquita, jo he llegit en algun lloc La triple discriminació, ara que parlaves d'això, la triple discriminació que pateix la dona gitana. No sé si la percebeu o això s'està esborrant.
A veure, el simple fet de ser gitano crea una alarma. I ja no és la triple discriminació. Això s'ha sigut ja des dels abans de los 600 anys que convivim aquí a Lleida, lo que és el poble gitano. Sempre ha existit un rechazo i una discriminació per al gitano, per als estereotips marcats per a la societat majoritària. Entenc de que el gitano n'hi ha de bons i dolents, com pot ser el reste de persones,
com a tot arreu, no? Sí.
Com a tot arreu. El que passa és que nos engloben i creen un perfil que això nos marque a tots i nos posen tots dintre del mateix sac. Aleshores, és quan nosaltres ens trobem. Hi ha persones que avui en dia s'estan formant, hi ha persones que viuen i pel seu físic no es detecta que són gitanos, i que funcionen bastant bé, però en el moment de que en una comunitat, en un treball, en sigui, jo us estic dient així perquè pugueu fer-vos una idea, al moment de que detecten de que és gitano, llavors és el que comencen a ficar barreres, estereotips, i són com a seguits, no? I sempre se qüestionen el que és el fet de ser un gitano. No juzguen per qui són, sinó per lo que són. I això és un problema social que nos perjudica bastant a l'hora de trobar treball, accedir a la vivenda, i això és un problema gran que tenim.
Paquita, tu pel teu càrrec, evidentment, viatges a sovint i suposo que coneixes realitats de fora del teu entorn. Ho dic perquè a vegades ens pensem que tot el món gira com on vivim, no? I després t'adones que a d'altres llocs hi ha d'altres problemes. La dona gitana, el seu dia a dia d'avui en dia... Com és? És a dir, parlo d'una gitana adulta ja ens has dit que, doncs, que les noves generacions ja estan apostant pel tema de la formació i per obrir-se camí, no? Però d'una gitana adulta avui en dia, una dona gitana, el seu dia a dia com és?
Mira, avui en dia el que és una dona gitana és el rol o l'èxit que fa que funcione la bona dinàmica dintre d'una família, no? És l'encarregada i la responsable de que l'educació i el que és la formació tindre una garantia perquè el dia de demà el seu fill tingui un bon futur. És una dona que se li té que donar més visibilitat perquè és una dona que té moltes ganes de que els seus fills tinguin un bon futur i hi ha que treballar amb elles. Són dones disposades i són persones que estan avui en dia conscienciades de que necessiten una bona formació. El que passa que a vegades no tenim les eines necessàries ni no estan a la nostra base per poder utilitzar i treballar amb aquestes dones, perquè són dones que realment són les que fan funcionar la dinàmica de cada família i en cada casa. Necessitem que les administracions públiques s'impliquin més i que treballin més en el que és la comunitat gitana i sobretot el que és la dona. La dona adulta, jo per exemple, tinc 52 anys i soc àvia. Sí que és veritat que comencem molt aviat, però són dones pues, que estan amb moltes ganes de treballar, dones que avui en dia pues, la majoria tenen càrregues familiars, però que no tenen les eines necessàries per poder treballar. Ni les ganes les tenim, però no en tenim aquelles eines que necessitem per poder treballar dintre de la nostra família. Tenim ganes de que els nostres fills no pateixin el que nosaltres hem patit, la discriminació, ni els estereotips que tenim, sobretot el que són les noies. Les noies d'avui en dia estan estudiant perquè es volen preparar, perquè no volen tindre les mateixes barreres que han tingut els nostres avantpassats. Però avui en dia les noies estan completament integrades, estan formant-se i estan treballant, cosa que nosaltres, a la nostra època, per exemple, com jo, vaig tindre un altre tipus de dificultats. I som les responsables de garantir l'educació i la formació dels nostres fills.
Paquita...
És el rol de la família, el que és la dona gitana.
Paquita, tu ara que coneixes les dues realitats, si poguessis triar, seguiries triant haver nascut on vas néixer i quan vas néixer, o triaries néixer ara, per entendre'ns?
Torna'm a preguntar, Ricard, que vas entendre.
No, dic...
Si
tu ara poguessis triar, tenint en compte que ja veus la realitat com ha estat i com és ara, tornaries a néixer quan vas néixer o triaries néixer ara, per entendre'ns?
I te estàs referint per la classe de vida que portem?
Sí.
Pues home, ara, evidentment. De fet, jo estic a l'accés a la universitat per majors de 45 anys i estic estudiant, o sigui que el que no he pogut fer abans, que no he tingut al meu abast, ho estic fent ara. Uh-huh. Es tracta de que mai és tard per poder aprendre.
Això és correcte.
Jo encara m'estic formant i jo espero, jo tinc les meus nets que tenen la il·lusió del dia de demà tindre un treball de qualitat i nosaltres som els encarregats de garantir aquestes oportunitats. Necessitem noves oportunitats i estem lluitant. La dona gitana està lluitant per la igualtat d'oportunitats i obrir barreres i trencar barreres i donar una imatge positiva. I necessitem polítiques positives que treballin en l'àrea de la dona. De fet, ja t'he dit, la meva identitat no me la canviarà ningú. Jo estic orgullosa de ser gitana. I aquí, que em vagi, ser president la mateixa Paquita Domingo, gitana i lluitadora per lo que és l'àrea de la dona. I però m'agradaria que les administracions públiques i aquests responsables, que són els responsables de garantir la igualtat d'oportunitats a lo que és la comunitat gitana, que de veritat se posessin de veritat i treballessin a les eines necessàries, però no treballant amb un patró fabricat per amb ells, sinó realment buscant les necessitats que nosaltres expliquem i mostrem que tenim necessitats al nostre abast. O sigui, estem explicant, buscant les solucions, però nosaltres expliquem a vegades les problemàtiques que n'hi ha dintre de la nostra comunitat per poder accedir a un treball i per poder tindre una formació de qualitat, i ells que a vegades tenen un patró fixe i no es fan seguir un patró i unes línies marcades per amb ells que no corresponen a la nostra realitat.
Paquita, per la manera de... Ja ens has parlat abans de l'important que és la figura de la dona dins del sí. dia a dia d'una família gitana, per entendre'ns. Sí. De totes maneres, com a dona, creus que el teu paper ha estat una mica invisibilitzat per la manera de ser del poble gitano? Fins ara, parlo.
A veure, dintre del poble gitano, la dona gitana és l'estatus, és una bandera, és l'orgull, és la visibilitat del poble gitano i de cada família.
O sigui, és a fora on teniu problemes, per entendre'ns.
És a fora on tenim problemes perquè s'ha creat, ja t'hi dic, s'ha creat uns perfils, uns estereotips conforme la dona és submisa, una dona que està obligada a fer unes coses dirigides pels patriarca, que això no és així. Nosaltres tenim una cultura i tenim uns valors i tenim que respectar-los. Però mai, mai utilitzarem ni la violència de gènere, estem en contra d'això. Mm-hmm. La llibertat d'expressió que tenim les dones gitanes l'han tingut sempre. El que passa que hi ha persones, que depèn del perfil de la persona, és més expressiva o és menys expressiva.
Sí, correcte, això ja depèn de la persona.
Per exemple,
sí.
Jo tinc un caràcter molt fort i quan parlo pues, sembla que jo estigui fent un discurs molt fort, no? I és el potencial que tenim les dones gitanes.
Escolta, Paquita, ara que t'escolto això, ja per acabar, això és personal, eh? Escolta, tu, a casa qui mane? A casa teva?
A casa meva, bé, aviam, jo tinc un home, però el meu home és català. Sempre m'ha donat l'oportunitat, sempre, des que em vaig casar, i fa 32 anys, de valorar un cas, o de valorar un qualsevol resposta que necessitem o de valorar una decisió. Uh-huh. Sempre ha sigut conjunta i sempre m'ha donat a mi el visto bueno. Sempre m'ha dit, Paquita, què et sembla això? Ho fem o no ho fem? Paquita, què et sembla? Fem això? Busquem aquesta solució? Sempre ha sigut compartida.
Bueno, conjunt com ha de ser.
Sí, i sempre ha sigut així. Jo crec que és la majoria de cases. El que passa que a vegades la visibilitat no dona resposta a la societat majoritària que es pensa que és, no sé si...
Paquita, d'aquest tema ja en parlarem un altre dia perquè avui ens quedem sense temps, però una parella en la que un és gitano i l'altre no, és diferent, és un problema, no passa res.
No és un problema, ni molt menys. Nosaltres estem oberts a tothom. El que passa és que com cada raça i com cada ètnia li agrada ser conservadora de lo seu.
Correcte.
Si ho mantens o no. No, nosaltres no tenim les portes en ningú. Som multiculturals. Però jo personalment m'agrada conservar la meva cultura i la meva pureza. Uh-huh.
Molt bé, doncs hem parlat amb la Paquita Domingo, és la vicepresidenta de l'àrea de la dona i de salut de FAGIC, que és la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi, bueno, que ens hagi atès avui, que ens hagi parlat amb franquesa, i com sempre passa, sempre ens queden temes oberts que m'agradaria que poguéssim tractar en un altre dia. Paquita, escolta, moltíssimes gràcies i gaudiu d'aquest dia internacional.
Sento molt que hagi sigut l'entrevista per carretera, no tinc molt bona cobertura, però gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder expressar la nostra situació. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos si nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Está la semana de la moda, la Semana Santa y ahora la semana crossover y sub de Ford. Vende del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Mira, doncs seguim, Ricard, per completar el nostre sí. Tema del dia, no? Mira, t'explico. Sí. Ara d'aquí 5 minuts aproximadament comença a l'Ajuntament de Reus l'acte institucional per commemorar aquest Dia Internacional del Poble Gitano i nosaltres, bueno, directament hem trucat a la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus abans d'entrar a aquest acte per parlar amb ella uns minuts, és la Montserrat Vilella. Montserrat, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies bon dia. A vosaltres.
Em semblava molt important poder comptar avui uns minuts, perquè aquí a Reus porteu des de l'any 2013, si no anem malament, amb un projecte, amb la Taula del Poble Gitano en marxa, que té diversos objectius, no? Evidentment, promoure la cultura gitana, però també treballar en altres aspectes, com els que comentàvem ara abans de la publicitat, del tema educació, inserció laboral, no? De la dona, també.
Sí, sí, de fet, entenem que des de les administracions el que hem de fer és visibilitzar, per una banda, la realitat de la cultura gitana que està entre nosaltres amb diferents ciutadans, en aquest cas a la ciutat de Reus, però també identificar quines són aquelles dificultats que com a col·lectiu doncs es poden trobar i l'educació és evidentment una de les assignatures que com a societat tenim pendents, perquè el que acabem veient és que després de molts esforços encara massa sovint doncs els nois i les noies d'ètnia gitana abandonen els estudis abans d'hora i molt difícilment doncs tenen accés a estudis superiors.
Mm-hmm. Mira, Ricard, a Reus, dins aquesta taula del poble gitano forma part del pla d'inclusió social de la ciutat i un dels projectes que heu posat en marxa en els darrers anys, Montserrat, es diu Pont entre Cultures, que precisament el paper de la dona és molt important en aquest cas de lluitar contra l'absentisme, no? És una de les potes d'aquest projecte, també.
Sí, sí, una de les potes va ser justament arrel de crear la taula del poble gitano, on hi ha totes les entitats que treballen amb el poble gitano de la ciutat, que en són bastantes, per cert,
sí.
I vam fer un diagnòstic participatiu en el que vam identificar aquesta dificultat de donar valor a l'ensenyament, molt probablement perquè doncs, En els últims anys, doncs, la majoria de famílies gitanes, doncs, vivien del mercadillo, vivien de la xatarra i ja n'hi havia prou, però en aquests darrers anys s'ha acabat veient que tenen altres necessitats i que si no es formen, doncs és difícil que hi puguin accedir. Però, clar, dintre la mateixa cultura gitana no s'hi donava aquest valor a l'educació. Ja. Doncs, si no dones valor a l'educació en les etapes inicials de la primària, de l'ESO, és molt difícil que puguis arribar més enllà perquè ja t'has perdut pel camí. I llavors el que es va crear va ser la fórmula diferent de poder actuar sobre aquestes dificultats, que era des de la mateixa comunitat gitana, creant grups motors de mares, especialment, que donessin aquest valor en aquestes etapes més inicials i, sobretot, en el pas de la primària a la secundària. I, doncs, en el programa aquest de Pont entre Cultures ens hem focalitzat molt en això, en altres coses també, per exemple, estem fent feina, doncs, incloent persones d'ètnia gitana amb tallers, doncs, de cuina de diferents cultures, amb tallers de digitalització, no, d'alfabetització digital, d'aprendre, sí, a fer anar l'ordinador per poder presentar un currículum de forma més fàcil i més moderna, no? Perquè si no són barreres que potser són invisibles, però que són realment demolidores i acaben fent que la població gitana, per exemple, nosaltres, per fer aquestes activitats, doncs busquem persones d'ètnia gitana que ens puguin fer de monitors, que ens puguin fer d'integradors, que ens puguin fer de mediadors, i ens estem trobant amb moltes dificultats, perquè no en trobem.
Ja.
Montserrat, justament, abans hem parlat amb la Paquita Domingo i ens parlava justament d'això, de que, clar, el món va canviant, fins ara la venda ambulant, doncs, ells en tenien prou i, per tant, doncs, els estudis eren com a una segona opció, però, clar, això ha baixat i ara s'han adonat que necessiten formar-se per poder-se integrar. Però jo et volia preguntar, Montserrat, vosaltres els esforços, ja ens has explicat una mica, però en qui us ha costat o en qui us està costant més convèncer-los, a les generacions joves, que són els que han d'estudiar, o als seus pares, de que han de fer o convèncer els seus fills de que allò és el camí?
Tots plegats, perquè molt probablement, i això són coses d'aquestes que acabes veient treballant amb les diferents comunitats, no? Acabes veient que la comunitat gitana fa molts anys no anava als hospitals. I en canvi ara hi van, evidentment. És un dret que tenen com a qualsevol ciutadà i en fan ús. I no per això ells tenen la percepció de que perdin l'essència de ser gitanos, ni molt menys, evidentment. I això no passa amb l'escola, perquè molt probablement l'escola estava tan apallada, com diuen ells, que potser els hi semblava que portar els nens allà amb aquesta educació, que no els hi era pròpia, els faria perdre la seva essència. I això no ha de ser així. De la mateixa manera que van entrar als hospitals, doncs han d'entrar a les escoles, perquè l'escola és seva i és la seva oportunitat. I llavors els hi hem de entre tots plegats, hem de posar-nos al cap que d'aquí molt poques generacions hem de poder anar a l'hospital i trobar-nos un metge o una metgessa gitano. Clar. Per això ens hem de representar tots al cap. I ells com a col·lectiu també. I aquí
escolta,
està,
aquest punt que ens has dit serà el moment final de dir, val, allò que vam començar ha funcionat, eh?
Exacte, però primer ens ho hem de representar al cap.
Sí, sí, clar.
Perquè, clar, jo quan vaig amb una activitat, no? Avui doncs estarem amb diferents activitats. Vas amb una activitat i els dius, què voleu pels vostres fills? El millor, no? I el millor què és? Us imagineu? Clar. Que sigui metge, que sigui advocat, que sigui fuster, que sigui un tècnic de doncs nosaltres tenim indústria química aquí, no? Ens imaginem tot això? Els hem de donar aquestes oportunitats. Per donar aquestes oportunitats, la clau és l'educació i el sistema educatiu que el tenim per tots.
Doncs una primera pedra que ja veu posar fa dies.
L'any 2013.
I que en seguiu posant de pedres. I jo crec que anem per bon camí, eh? Per tant, la nostra enhorabona, Montserrat. Jo crec que és una
moltíssima
bona
gràcies.
Iniciativa.
És un molt bon projecte. Si voleu, en parlarem un altre dia, però avui ja no, Ricard, perquè la regidora se n'ha d'anar a l'acte que la farem arribar tard, i això sí que no ens ho perdonaríem. La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, un plaer. Torna quan vulguis, Montse.
Moltes gràcies. Anem a obrir les portes a la comunitat rosenca gitana.
Exacte.
Gràcies, Montserrat.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu. Ricard, tu i jo també tanquem la paradeta,
sí,
no?
Sí, ho deixem aquí per avui.
Vinga, per avui, eh? Que vagi bé. Acaba de passar.
Apa,
bon dilluns.
Adéu.
pràcticament un minut per sobre de dos quarts de dues. Seguim en directe encara fins a les dues, perquè hem d'anar de vins, i mentre entra el nostre protagonista del dia avui, fem una aturada de dos minuts amb uns quants consells.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil, el político con su discurso electoral o la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, doncs és hora d'anar de vins al programa. Seguim, com sempre saben, la recomanació dels experts i expertes en el món del vi. Avui escoltem el que ens deia fa molt pocs dies al programa el Xavi del celler Cedo Anguera. Recorden quin celler ens va recomanar? Doncs vinga, l'escoltem.
D'un celler que col·laborem amb el tema que és comercial i tot això, que és un celler que està al Priorat, vale? Que es diu celler Balaguer i Cabré, vale? I ell té la tipicitat de que elabora, tots els seus vins estan fets de la varietat de granatge, no és com ara nosaltres que utilitzem carinyena, granatge i emperre xirac, ell no, ell exclusivament solament treballa exclusivament en granatge i fa, exactament no ho sé, però fa 2 o 3 tipus de vi en diferents tipus d'envelliment, però 100% tots de granatge.
Molt bé, doncs escolta, li preguntarem. Doncs per això l'he fet venir fins aquí, des de Gratallops, des del carrer de La Font, directament per descobrir més coses del celler Balaguer i Cabré, de la seva història. Jaume Balaguer, Jaume, bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Merci per venir. Escolta, història, quan diem Gratallops, per aquí ja heu passat diversos cellers de Gratallops. Sí. És una mica, estaves destinat a fer vi?
Pues, home, és una història una mica estranya la meva, perquè
sí? La
meva família és tota de viticultors, però jo sóc enginyer informàtic.
Si d'entrada no volies dedicar-te al món del vi.
El meu va ser fruit de la casualitat, perquè realment jo treballava en una multinacional, jo ara ja no es pot dir que ho sigui, jo era expert en seguretat informàtica.
Carai, doncs ara tindries feina, Jaume.
I viatjava per tot el món i un dia em vaig despertar a Londres i vaig dir què faig aquí, i me'n vaig entornar cap al poble. I la meva idea era simplement desconnectar, però quan estàs amb una família com la meva suposo que no hi havia altre destí.
Era mancat aquesta història, o sigui, és fantàstic això. I en aquest moment en què tu tornes i dius, mira, doncs m'hi vull posar, suposo que, home, és complicat per molt que tinguis història darrere i que la família s'hi hagi dedicat sempre, no? Has d'aprendre moltes coses.
Sí, sí, bueno...
Parla portes a l'ADN i parles d'aprendre.
No, s'ha d'aprendre. Sempre, amb la vinya sempre estàs aprenent, bromes a part. El més difícil, jo penso, per fer vi és conèixer la vinya amb la que fas el vi. i llavors sàpiga-la conduir, sàpiga-la interpretar, sàpiga-la i donar el que demana per produir el millor que sap produir. Uh-huh. I això, doncs, jo tinc la sort que el meu pare en sap molt i mirem d'aprendre'n.
I com ha estat aquest procés? És a dir, en el celler a casa ja embotellaven i tu has continuat o tu vas fer com una mica de canvi de mentalitat també a incorporar-te al projecte?
Bueno, va ser una miqueta quan el meu pare va començar, vam estar parlant perquè les coses a casa sempre es fan amb consens i tal, i ell en principi quan jo vaig arribar a fer unes 2.000 i pico ampolles. Uh-huh. I fèiem un sol vi llavors, que era el Guinardera.
Sí.
Que és un vi que, bueno, com he sentit que deia el Xavi, nosaltres fem 4 vins i tots són monovarietals de Garnatxa. I aquest és el monovarietal de Garnatxa que fem a menys alçada, 250 metres d'alçada, orientació sur. I, bueno, actualment estem fent 10.000 ampolles i en un parell d'anys incrementarem amb un nou vi unes 2.000 ampolles més.
Tenim un blanc a la vista, no?
Sí.
Ara parlem. Per què aquesta aposta de monovarietals? És a dir, és una cosa perquè són les que teniu i voleu treballar només amb les vostres vinyes o hi ha alguna cosa més aquí al darrere, algun altre motiu?
A veure, aquí hi ha diverses coses. La primera és que la zona de Gratallops és especialment bona per la Garnatxa. Si em fessis parlar de Carinyena, segurament aniria a Torroja o aniria a Porrera. Però quan tu mires, quan se van establir els cellers, aquests que van, diguéssim, donar-li aquest nou impuls al Priorat, com el René Barbier, sí, Álvaro Palacios, tota aquesta colla, el del Martínez no voldria deixar ningú, però tota aquesta gent que van apostar pel Priorat, se van establir Gratallops per una raó, i és perquè a Gratallops hi havia la més bona Garnatxa de la zona i era, la, diguéssim, la base dels vins que volien fer. Llavors ho van millorar, doncs, pensant en ells millorar-ho, amb Cabernet, amb Garnatxa, amb Sirà, amb Merlot, i la Carinyena, que és un altre raïm d'allà. Però nosaltres, bàsicament, va ser... A veure, nosaltres som molt garnatxeros. Les terres que tenim fan Garnatxa, i llavors va ser una miqueta també fruit d'una aposta particular de dir, bueno, què mos dona la Garnatxa en aquesta alçada, què mos dona la Garnatxa en aquesta altra alçada, i, bueno, i a través de la Garnatxa simplement és el nostre fil conductor. La Garnatxa és un raïm que té la virtut de que expressa molt bé on neix i on creix.
Sí.
I bueno, i aquesta va ser l'aposta. I al final, el que va començar mig en broma, doncs s'ha convertit en l'aposta final, no?
Déu-n'hi-do. Has dit que vau començar, s'embotellava abans només un vi, que era la Guinardera, uh-huh, el continuem embotellant, no? Aquest sí, continua sent part important de la família.
Aquest va ser el primer i ara actualment estem fent un altre vi, que aquest era 250 metres d'alçada, llavors fem un altre de l'altra finca que tenia 450 metres d'alçada, que orientació nord-oest, llavors això fa que a nivell de olfactiu i gustatiu siguin molt diferents, un tens més fruit, a l'altre tens més mineralitat, i després ocasionalment tenim dos, jo dic sempre dos outliers, tot el que tenim estadística, que són dos vins que només fem ocasionalment. Un és la Ruella, que la Ruella, doncs, li posem Ruella precisament per aquest toc floral que té, que surt de la mateixa vinya que aquest de més alçada, però és una petita parcel·la que unes vegades té un caràcter més floral. I després hi ha un altre vi que fem també només alguns anys, que per nosaltres és el vi que representa més la complexitat de tot el territori, i aquest és el Cercle Daurat. Aquest vam fer 2010, 2014 que tenim en el mercat, bueno, i anem fent.
La veritat és que, si miren, per cert, teniu un blog al celler, sí, 3w.cellerbalaguercabre.blogspot.com, en què a mi m'agrada molt la manera, perquè, evidentment, no, els webs de tot avui en dia tenim tota la informació, però m'agrada molt aquesta proximitat en què vas explicant, aneu explicant una mica el dia a dia, no? Doncs mira, ara estem provant això. I us veu aquest procés també d'experimentar i de provar i de... A mi m'ha donat la sensació, corregeix-me si m'equivoco, de ser molt, diguéssim, dependent, en el millor sentit de la paraula, de la terra i de la vinya. De la vinya ara vol això, ens demana això, i nosaltres estem aquí per fer una mica el que ella digui, també, no?
A veure, jo no ho sé, No, jo sé el que sé i no en sé més. Però nosaltres... Hi ha dues maneres d'abordar el món del vi. Hi ha un tipus de vins que es va posar molt de moda, que és això que diuen vins d'autor. No?
Sí.
I jo això és una cosa que no l'entenc, però jo penso que aquí realment l'únic que fas és acompanyar el raïm. Llavors sí que pots fer, i hi ha vins que es nota que hi ha una intervenció molt gran per part del viticultor, i nosaltres intentem que la intervenció sigui... home, evidentment el vi... Jo sempre dic que el vi es fa sol, no es fa ben bé sol, però mirar d'acompanyar-lo perquè mantingui aquell caràcter que d'això. Això té, té una part que és que tu reconeixes cada any la vinya d'on ha sortit el vi. Nosaltres, qui veu Guinardera cada any, reconeix la Guinardera, però cada any troba que la Guinardera té aquell fons que és comú, però després hi ha coses que són més dependents de l'anyada, més d'això. Hi ha vins que, en canvi, sí que sempre tenen un patró exactament igual. Doncs, pues, bueno, són maneres d'entendre-ho.
Clar. La idea és una mica, doncs, això, en tot, no?, la manera de treballar, doncs, acompanyar la vinya, en aquest cas, acompanyar el producte. De fet, és filosofia de manera de treballar. Al blog també expliqueu que esteu fent aquest camí cap a l'ecològic, que moltes vegades trigue més la burocràcia quan tu realment ja estàs fent el que et demanen, no?, a la terra.
Bueno, aquest cas no és ben bé així, eh?
No, és un canvi que heu fet de manera de treballar, no?, una altra aposta.
El tema de l'ecològic, aquí hi ha una cosa que... Aquí, clar, xocam dos generacions, el meu pare i jo.
Ah.
Llavors, jo la vinya aquesta que hem plantat una vinya, que és la meva vinya, que l'he plantat per fer un nou vi,
sí.
Jo aquesta vinya la certificarem ecològic, que realment no em representa cap canvi a l'hora de treballar. Però mon pare creu que això de certificacions és una tonteria. Llavors, la idea meva és, de moment, les vinyes que depenen directament de mi, jo ja ho farem certificació ecològica, i el demés, doncs, quan me toqui portar-ho, doncs ja me n'encarregaré.
Ja et veuré, no? I aquest vi, aquestes vinyes, aquest blanc que teniu... Perquè, clar, serà el primer blanc de la família, no? No n'havíeu fet fins ara.
No l'havíem fet. A veure, això és una... Lo del blanc va ser una cosa que ja fa uns... Ara ja farà 8 anys que ho tinc al cap. Que, bueno, jo vaig... Tenia un blanc al cap, que pels que conegui una miqueta el món del vi, hi ha una zona al sud de França que es diu Banyuls,
sí.
Vale? Que és, hi ha Banyuls-sur-Mer, hi ha Colliva. Allí fan uns blancs molt bons. I jo busco una cosa similar a allò. I buscant això, llavors li vaig explicar al meu pare, i el meu pare em va dir, mira, el teu padrí a tal puesto feia blanc. I és una vinya que es va perdre. I llavors el que hem fet, no recuperar la vinya, sinó que el que hem fet és replantar-la, perquè ja no quedava cap cep, però ja treballant de manera que jo penso que em pot donar un vi amb aquell estil, evidentment amb el caràcter del priorat, però buscant allò que buscar aquí.
Uh-huh. I per quan el tindrem? Perquè, clar, no, a mi això m'interessa perquè és un tema que has de... És un projecte que has dit, van plantar fa 8 anys, no?
O sigui, aquest no. Aquest van plantar fa 2 anys.
Ah, fa 2 anys. Però, clar, és un projecte que no és d'avui per demà, això. Requereix dels seus temps, no?
Sí.
Depèn de molts factors, no només de tu, no? De la climatologia, hi ha un procés molt llarg fins que tu, això que tens al cap, ho podràs arribar, no?, a embotellar.
És que aquí hi ha una cosa. O sigui, hi ha una part que és el que tu penses que farà la vinya, i l'altra cosa el que la vinya fa. Vale? Llavors, jo de moment he plantat per fer el que penso que, és, que em pot donar aquella vinya, i ara el que estem fent, aquest any he fet una primera vinificació, però només una microvinificació i a nivell particular, sense poder-la comercialitzar, perquè encara les vinyes són massa joves, però suposo que en 2-3 anys podrem comercialitzar-ho. Però, bàsicament, ara el que estem fent és aprenent com hem de vinificar per treure el que volem treure d'aquella vinya, aquell caràcter.
Sí. És un procés també molt maco, no?, a nivell personal, no?, a l'hora de dir, hòstia, doncs és un projecte que, a més, comences de zero, no?,
sí.
D'alguna manera, bueno, de zero, amb aquesta, no?, amb aquest component també de l'avi que ja feia alguna coseta.
Home, tens un fons de coneixement, per sort també nosaltres tenim una enòloga que mos assessora també, i ella de blancs també en sap, i, bueno, entre tots tirem una miqueta el que podem, no?
També em sembla interessant que ens expliquis dins aquesta filosofia, de manera de treballar, de manera de fer els vins, vosaltres treballeu directament, diguéssim, ho comentàvem ara abans d'entrar, amb els restaurants, no? No, aquest pas intermig, no?, del distribuïdor ho feu vosaltres mateixos. Per què això, Jaume, també?
A veure, nosaltres, evidentment, a nivell internacional no podem fer això, perquè a nivell internacional sí que tens importadors i treballes amb ells i mires de... Però, de tota manera, també mirem de tindre una relació molt d'amistat amb aquests importadors. Però a nivell nacional, jo quan vam començar, jo havia... Abans de dedicar plenament al nostre celler, havia fet alguna cosa amb temes de distribució. Llavors... Li vaig plantejar, el meu pare va plantejar a mi de dir, busca'm un distribuïdor. I li vaig dir, mira, dic, la quantitat d'ampolles que fem, que llavors fem 2.000 i pico o 3.000 ampolles, dic, és una tonteria. I la idea és, no, no és tant el tema del preu, perquè evidentment també ens permet ser més competitius. La idea és més tenim més un feedback directe del consumidor, perquè coneixes els sommeliers, coneixes els venedors de les botigues, i ells te diuen, pues mira, el teu vi, veus aquest tipus de client, aquest això està agradant, tal, i això també, i en cas que passés alguna cosa, jo passés alguna vegada, ha sortit algun vi amb tap, que passa poc, però alguna vegada surt alguna ampolla, perquè aquest amb tap natural, el tap natural a vegades té TCA, pues també ens permet reaccionar més ràpid, ens permet estar més al cas, no?
Tens més la sensació també que controles tot el procés, no? Allò fins que arribi a taula.
Sí, bueno, i a part hi ha una cosa que per nosaltres és molt important. Els vins, avui en dia de vins bons n'hi ha un fotimer.
Sí.
I lo que fa un vi especial és poder transmetre bé lo que hi ha al darrere del vi. Llavors, si tu tens directa, comunicació directa amb els sommeliers, amb les persones que finalment atendran el consumidor final, pues, això, vulguis que no, fa que aquest missatge no es perdi pel mig.
Clar.
No?
Uh-huh.
També, evidentment, fas visites al celler i mos agrada això, també, no? Però a nivell de treball, a nivell professional, sí que mos agrada molt, pues, això, parlar amb els sommeliers, parlar amb els venedors de les botigues i amb els professionals que són els que realment després poden transmetre aquest missatge que fem a casa. No?
Uh-huh. Ja que tenim aquí, i el millor és que ens ho expliquis tu directament, si algú no ha tastat mai cap vi vostre del celler Baraguer Cabré, n'hi hauria algun que diries, mira, aquest hauries de començar per aquest, o aquest és el marca de la casa, diguéssim, no? Aquest és l'imprescindible. És difícil, és com triar entre fills, ja ho sé, ja ho sé.
A veure, jo sempre... Això és una... Sí, és que és molt difícil. A veure, jo el que li diria al consumidor, a la persona que... a l'aficionat al vi, la persona que vulgui descobrir els nostres vins, és que pensi què li agrada més.
Mm-hmm.
Per exemple, què t'agrada més? La fruita madura o la fruita fresca?
Vale.
Què t'agrada més? Aquesta part més d'herbes... d'herbes mediterrànies, o t'agrada més això, no? Les floretes i així. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo, per mi hi ha com dos grups, no? Hi hauria un grup que seria la lluna vella i la roella, que és, la lluna vella és fruita fresca, com maduixes, com, no sé, com cireres, aquest tipus de fruit vermell,
sí.
Vale? I que a vegades molt fresc, vale? I, però amb volum, i l'altre, que seria la roella, que serien més flors, vale? Llavors, i aquest és molt més suau. Llavors, si és algú que no t'està priorat, jo, per exemple, li recomanaria començar per la roella. Després, potser, passar a la lluna vella, i després hi hauria la guinardela i el cèrcol daurat, que serien dos vins amb molta més, molt més fons mineral... Jo, per mi, la guinardera ja és per allò que diuen per coneixers, no? Que diuen...
clar, són més robustos, no?
Bueno, no és tan un tema de... Clar, és que els nostres vins el que no tenen és aquesta tanicitat dels vins del Priorat, perquè al ser garnatxa, la garnatxa no té aquesta tanicitat. I a més, nosaltres el que fem és un repòs molt llarg amb ampolla, que això també els afina molt. O sigui, els nostres vins al mercat, per exemple, ara estan les anyades 2014, quan molts dels vins que hi ha de Priorat estan en 16 i 17.
Sí, sí, sí. Clar, és que estem parlant de 5 anys, pràcticament 4 o 5 anys, eh?
Clar, nosaltres fem uns envelliments normalment d'uns 12 mesos en bota i després de 2 anys i mig, 3 anys i mig amb ampolla.
Uh-huh.
I llavors, clar, això fa que els vins surtin molt afinadets.
Uh-huh. Important, aquesta informació. Us podem visitar, m'has dit. Jo crec que això és essencial, no? Per als cellers, per donar a conèixer aquesta feina que feu artesanal, no? Allò, pràcticament, no? Jo segur que has tocat totes les ampolles que surten del celler, Jaume. Us podem visitar, evidentment, amb cita prèvia, suposo, com és habitual,
veure,
no?
Sí, nosaltres, aquí el bloc que deies, pues, es pot trobar el contacte. Nosaltres no tenim una professionalització de les visites, perquè les fem nosaltres mateixos.
Sí.
Llavors, evidentment, quan un toca moltes tecles no pot estar tots els pianos, no? Llavors, les procurem fer les visites. Ens agrada molt que ens visitin, ens agrada molt explicar la feina que fem, perquè pensem que... A veure, això del vi també s'ha de fer més pròxim.
Clar.
O sigui, hi ha... per desgràcia, s'ha fet molt aquest tipus d'explicació del vi, que ha distanciat la gent del vi. El que volem és apropar el vi a la gent. Al final, el vi és part de la nostra cultura, és part del nostre dia a dia, no?
És això que deies, ho has dit molt bé, jo crec que això ho diu sempre també el Carlos quan ve a parlar-nos de vi, no? Ell diu, al final, no és que jo no en sé, no és saber-ne o no, és saber que t'agrada, no? Doncs identificar quin tipus de varietat, per exemple, t'agrada a l'hora de triar un vi, no? I que el disfrutis, ja està, no?
Nosaltres a casa sempre diem que no hi ha experts de vi. Cada un és expert al seu paladar. I és així. Vull dir, jo sóc conscient, per exemple, a mi em passa amb la meva parella, a la meva parella li agrada molt la Lluna Vella i a mi m'agrada molt la Guinardera.
Oh, cap problema, això ho teniu bé
sí,
a casa.
Sí, bevem Lluna Vella.
Home, algun dia et deixaran Guinardera, no?
I tant, no, és broma. Però,
no és
però
veritat,
realment,
és tota la raó.
Realment és molt difícil que tothom tingui el mateix gust. Evidentment, els gaudeixes igual i a mi m'agrada veure vi de tot arreu i descobrir coses boniques. El vi és té una cosa que és molt divertida i és que te permet viatjar en puestos que no has estat mai. I és això.
Doncs cap a Gratallops a visitar el celler Balaguer Cabré, a conèixer la història de primera mà. Si no, on els podem trobar? Botigues especialitzades, no? Suposo, Jaume, aquí a Tarragona, diguéssim.
Bueno, per exemple, a Reus podeu trobar, per exemple, aquí el Vicava.
Sí.
A Tarragona hi ha el Vinoví a la plaça Verdaguer. Nosaltres el que sí que fem és seleccionar molt on estan els nostres vins, perquè també les produccions no són molt grans, no? Perquè es fa una idea... Del Ruella en fem unes 1.900 ampolles.
Carai.
Del Lluna Vella, que és del que en fem més, fem no arriba a 5.000 ampolles. I del Guinardera en fem 2.000 i pico, 3.000 ampolles. I del Cèrcol en fem 1.900 ampolles. Per tant, mirem d'estar en restaurants que jo què sé, estem a l'Abac, als Casals, en molts restaurants d'aquest nivell. Després, en restaurants que tractin del vi, a millor no són Estrella Michelin, però tractin del vi. I mirem d'estar en botigues que també tractin bé el vi. Llavors, seleccionem normalment en cada localitat, seleccionem només una, o, per exemple, a Mataró només tenim una botiga, a Barcelona no, a Barcelona tenim moltes més botigues, no? Però sempre mirem molt de cuidar on està el nostre producte.
Clar, home, al final és això que tu dius, no? Vols estar... Molt és com... És la família, no? És part de la teva família, aquest vi, aquestes ampolles, no? I les has de cuidar, exactament. Evidentment, botigues especialitzades demanin, no? Balaguer i Cabré, la Guinardera, el Ruella, el Cèrcol o la Lluna Vella, i jo us recomano que aneu a Gratallops, que a més ja és una excusa per anar a Gratallops, que és, bueno, el Priorat en general, que és preciós.
Home, és molt maco.
Llavors...
Tenim la sort amb aquesta zona de tindre diferents zones vinícoles i d'oli, i o sigui, tenim realment una zona amb una riquesa de producte espectacular. I per exemple el vermut de Reus, o hi ha moltes altres coses que fan que valgui la pena. Jo l'altre dia vaig tenir una visita i dic, i ara què podem fer en aquesta hora? Dic, home, dic, podria anar a fer el vermut a Reus. I es van quedar i diu, hosti.
És veritat, és patrimoni que tenim, no?
I
al
tant,
final, i això
i
és bé, és part, no només el paisatge, jo crec que tot suma. Per cert, en quin moment esteu ara del procés, no? De la vinya, perquè ara ja veiem que els camps ja estan canviant, eh?
Ara està brotant i ara el que volem és que plogui.
Mira, doncs crec que no ho tens malament, no?
Ho tenim una mica pelut.
No sé jo com anirà la cosa. Doncs ja saben, Celler Balaguer Cabré, recordem el blog, www.cellerbalaguercabré.blogspot.com. Segueixin també el dia a dia, no?, de la feina del celler. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi, Jaume.
A veure, te recomano un celler que és Mas de la Pansa. És molt petit, fan petites produccions, benifiquen al celler Viveristes de la Conca de Barberà, de Barberà de la Conca, i és un projecte molt personal d'una noia que es diu Imma i de la seva parella, el Bernat, i bueno, fan coses molt xules, molt especials, que realment, allò que diuen de pit i mini, no? Produccions de 1.000 ampolles i molt cuidat tot el procés i amb una elegància als vins i d'això, però realment és, jo penso que si bé us explica el seu projecte, disfrutareu.
Doncs escolta, això està fet ja. Convidats, queden. Jaume Balaguer, un plaer, tornar quan vulguis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Mentre tiene la ràdio, m'encantáis vosotros porque hacéis una ràdio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20. I ens queden 4 minuts per arribar al punt de les 2. Els aprofitem per destacar el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona en 3 titulars. Els Mossos han detingut al Vendrell un jove de 23 anys acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual a una noia. Tot plegat va passar dissabte quan la policia va rebre l'avís de la víctima. Ella va explicar que coneixia l'agressor i que ell no va respectar la seva negativa a mantenir relacions sexuals quan tots dos eren a l'entrada d'un edifici. El jove va passar a disposició judicial ahir diumenge i el magistrat l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. I la Guàrdia Civil ha localitzat aquest diumenge el cos sense vida amb signes de violència de la noia desapareguda a Vinaròs al febrer. Van trobar el cos a un descampat al terme municipal d'Ulldecona. De moment s'ha detingut a la parella de la víctima, de 22 anys. Hi ha altres persones també que podrien estar relacionades amb els fets detingudes. A Ulldecona i Vinaròs han fet avui minuts de silenci davant aquest nou presumpte cas de violència masclista. I també destaquem que el RAC suspèn les travesseres urbanes de Corbera d'Ebre i Ascó per raons de seguretat i mobilitat. La companyia demana que s'augmenti l'amplada de les voreres i instal·la també elements que redueixin la velocitat dels vehicles en aquestes vies. El RAC ha estudiat l'impacte del pas de carreteres per l'interior de 8 localitats de la demarcació de Tarragona i alerta que, tot i que aquest tipus de vies representen només el 10% de la xarxa viària, són l'escenari del 20% dels accidents a Catalunya. Aquesta auditoria es fa des de 2011 i manté la travessera urbana de Gandesa com la pitjor de les 36 analitzades a Catalunya. Com els dèiem, suspenen en puntuació les travesseres urbanes de Corbera d'Ebre i Ascó per seguretat i mobilitat. Marc Fígols és coordinador d'estudis de la Fundació RAC i explicava alguna de les mesures que s'haurien de prendre.
Estem parlant de dotació, doncs, de fanals, de faroles al llarg de la travessera, i especialment una bona pràctica que recomanem és la il·luminació dels passos de vianants específicament, no? Han d'estar il·luminats i suficientment destacats, doncs perquè és un dels accidents més típics, no? L'atropellament en passos de vianants, i per tant cal que estiguin correctament il·luminats.
Doncs aquesta és la recomanació del Reial Automòbil Club de Catalunya. Abans d'acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i sobretot també mirant a demà. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia, ens seguirem amb força presència de núvols a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dilluns, sense descartar algunes pluges a la zona oest. Temperatures que van amb un lleuger augment, 23 graus a Tortosa, 22 a Reus, 21 al Vendrell, 20 a Tarragona i 19 a Gandesa. El vent bufa de forma variable, ho farà força suau durant tota la tarda, excepte a última hora, que el notarem amb una mica més de força. De cara a demà dimarts ens aixecarem amb el cel a força més ennuvolat, sense descartar algunes pluges dèbils. Temperatures que van amb pocs canvis, 23 graus de màxima a Tortosa, 22 a Reus, 21 al Vendrell i a Tarragona i 19 a Gandesa. El vent bufarà de forma variable, força suau, durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. I amb això arribem a les 2, els deixo ja en bones mans amb els serveis informatius de la cadena COPE i després la resta de programació, ja saben que els acompanya totes les hores del dia. L'equip de Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar bon dilluns.